L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en aquest temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres 28 de gener i des de la sintonia de la vostra municipal arribats en este punt horari arriba el moment de l'actualitat. Temps per repassar la informació al conjunt del territori, com sempre un temps i un espai que obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un informatiu que avui encetarem establint connexió directa amb Fitur, a Madrid, 35a edició d'aquest certamen firal relacionat amb el turisme, el més important de l'estat espanyol, i que des d'avui fins diumenge té obertes les seues portes. A banda d'aquesta qüestió relacionada amb la promoció turística de les nostres terres, que és el que de fet tractarem primerament a l'informatiu, avui també coneixerem altres qüestions de l'actualitat, com per exemple que l'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya, Ernest Urtasun, vol aconseguir un posicionament de l'Eurocambra en contra de la indemnització multimilionària a la concessionària del projecte Castor. A Santa Bàrbara, els veïns ja poden rebre els bans municipals al seu mòbil. L'Ajuntament ha activat aquesta setmana l'aplicació eBando, que permet als veïns conèixer gratuïtament i online el contingut dels pregons municipals. Arran de l'assemblea celebrada dilluns passat al Canal, Sindicat Agrari Unió de Pagesos convoca una nova jornada de mobilització i protesta per exigir respostes a la Generalitat davant del difícil moment que viu el sector del cítric. La protesta serà a Alcanar, el 8 de febrer. Bona campanya la del musclo al Delta de l'Ebre en contrast amb aquesta crisi que, com dèiem, en viu el sector dels cítrics. I encara des del Parc Natural del Delta destacarem també que han començat tot un seguit d'accions per regenerar les llacunes del Delta, especialment la de l'Encanyissada. La finalitat és la de millorar la qualitat de les aigües. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Bé, tal com us avançàvem en titulars, obrim avui el nostre temps d'actualitat, la crònica informativa d'este dimecres, i ho fem viatjant en via telefònica a Madrid. Allà s'inaugura, avui mateix, dimecres 28 de gener, la 35a edició d'este certamen turístic de referència a l'estat espanyol com és Fitur, un certamen que avui obri les seues portes per a un públic professional des d'avui fins divendres i ja a partir del cap de setmana i fins diumenge, dia de tancament de portes, l'1 de febrer, per al públic en general. Allà tenim com a enviat especial el nostre company de la Cala Ràdio, Francesc Callau, al qual donem la benvinguda en este temps d'informació. Ell, Francesc Callau, ens explica quines són les sensacions davant d'aquesta nova edició de Fitur, una fira a la qual, evidentment, hi som representats també el conjunt de municipis de les Terres de l'Ebre a través del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Francesc, què tal?
Hola, què tal? Benvingut. Moltes gràcies per donar-nos entrada. La veritat és que l'ambient que s'està vivint a hores d'ara aquí a l'estand de les Terres de l'Ebre dins del que és l'estand global de Catalunya és espectacular, eh? És a dir, són les cares d'una bona part de la representació institucional del territori i hi ha un ambient, la veritat és que molt maco, eh? L'eslògan de Catalunya aquest any a Fitur amb la que es presenta és Catalunya és tu casa. Això no sé si us val per algo, però la veritat ha obert fa poques hores, fa només un moment l'ha inaugurat lo rei, amb molta dificultat per accedir a l'interior, precisament per les mesures de seguretat, però ja hem pogut accedir a l'estand i aquí estem veient, evidentment, doncs, la gent i els representants institucionals i també la gent, els tècnics, que es dediquen a treballar dins de la promoció turística del nostre territori. Una promoció turística que aquest any en l'edició d'aquest any de la Fira de Fitur, les Terres de l'Ebre, i tenen un paper preponderant, com parlarem ara.
Molt bé, ara ho comentarem, perquè de fet les xifres d'un certamen com Fitur són espectaculars. Més de 120.000 professionals, parlem de les xifres de l'última edició, de la de l'any passat. 120.000 professionals, 100.000 visitants no professionals, 600 jornades tècniques i conferències, més de 9.000 empreses expositores, més de 7.000 periodistes, 165 països o regions representats, però a nosaltres el que ens interessa és promocionar la nostra. I de fet, i com diem, a través del conjunt del patronat de les Terres de l'Ebre, m'imagino que per a aquests dies que hi ha per endavant hi han diverses propostes per tal de donar a conèixer els nostres atractius turístics, no? Me'n pots avançar algunes?
Sí, la veritat és que, com diem, tindrem un paper preponderant. En primer lloc, perquè a nivell global del territori, demà es fa la presentació en societat de la Reserva de la Biosfera. És a dir, sabeu vosaltres que després de tota la tramitació i de totes les certificacions que s'han hagut d'aconseguir, una vegada ja ens han atorgat aquesta qualificació, ara és el moment de traure'n profit. I com que els atractius i els actius naturals i mediambientals del territori hi són, a partir d'aquesta nova certificació de la Reserva de la Biosfera, doncs es poden multiplicar. Aquest any es fa la presentació, concretament demà a la tarda, es fa la presentació a càrrec de Ima Juan, del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i de Capilla també, que ve del ecoturisme del Delta de l'Ebre. Per tant, serà una mica l'acte central del territori en aquest Fitur. Un acte molt esperat perquè és la primera promoció d'envergadura que es farà en les Terres de l'Ebre amb aquesta denominació de Reserva de la Biosfera. Això en l'àmbit més global. En l'àmbit més territorial o més sectorial també hi seran presents les estacions nàutiques. Sabem que a les Terres de l'Ebre tenim dos poblacions que formen part d'estacions nàutiques. Per una banda, Sant Carles de la Ràpita, que té estació nàutica pròpia, l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita, i per l'altra, l'Ametlla de Mar, que forma part de l'estació nàutica Costa Daurada, junt amb els ajuntaments o junt amb les poblacions de l'Hospitalet de l'Infant, Montroig, Salou i Cambrils. Rebran el que és habitual, és a dir, que cada any per Fitur es reparteixen i es lliuren les banderes que acrediten aquestes poblacions com a estació nàutica per a la promoció de les activitats i els esports nàutics. I després també, al llarg del dia d'avui, tindran lloc la presentació de dos productes que aquest any el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Terres de l'Ebre ha plantejat com a prioritaris en la promoció d'aquest any, que és, per una banda, el producte Viles Marineres, que contempla la promoció conjunta de productes gastronòmics de poblacions com Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, i dins del marc d'aquest producte Viles Marineres es presentaran les segones jornades gastronòmiques de la Galera. Per tant, seria avui aquest serà l'acte central de la promoció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Terres de l'Ebre, i dins de l'estand de Catalunya, a l'apartat de Terres de l'Ebre, el que acapararà el protagonisme.
Déu-n'hi-do la interessant proposta, l'agenda que es presenta pel que fa a promoció del territori. Per cert, una promoció en la que ja per anar enllestint, Francesc, ho hem de comentar també, el temps als espais informatius sempre és el que és, sempre és just, en voldríem dedicar més, però el que sí que emplacem és a tots els nostres oients a l'hora d'acabament d'este informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, en què avui oferirem un programa especial des de Fitur, un programa que tu mateix conduiràs i que m'imagino que tot això que mos acabes d'avançar ho tractareu d'una manera més esplaiada, més ampliada, amb tècnics, promotors, oficines de turisme, alcaldes, regidors i tota aquesta gent que avui s'ha desplaçat en este certamen de Madrid. No, Francesc, és així?
Sí, tindrem una taula rodona amb la participació confirmada de Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, de l'alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar, de l'alcalde de l'Ajuntament Alfons Montserrat, de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martí Masdeu, i de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, que parlarem de tot aquest producte.
Pues molt bé, emplacem els nostres oients en aquesta cita d'aquí a pocs minuts, a l'acabar l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Gràcies per la teua participació avui a l'informatiu i feliç i productiva estada a Madrid. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Fins aquí una estona.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb la crònica informativa de la jornada, crònica que ens porta ara a parlar de l'eurodiputat d'Iniciativa, Ernest Urtasun, que vol aconseguir que el Parlament Europeu es posicione en contra de la indemnització multimilionària a la concessionària del magatzem Castor, un projecte fallit que el propi president del Banc Europeu d'Inversions, Werner Hoyer, ha qualificat aquesta setmana com a tragèdia. Urtasun, que és el ponent de l'informe anual de l'Eurocambra sobre el Banc Europeu d'Inversions, inclourà una avaluació del projecte al text i confia en aconseguir que la resta de parlamentaris hi donen suport. En l'avaluació de la feina del BEI, aquest és un tema central, diu Urtasun, el banc, recordem, va emetre bons patrocinats per finançar Castor per valor de 1.440 milions d'euros. La plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, recordem, ja va denunciar el passat mes de desembre a Brussel·les que el Banc Europeu hauria d'assumir responsabilitats pel cas. L'organització considera els diners aportats com una subvenció encoberta a l'empresa. Els inversors que van comprar bons per finançar el Castor ja van rebre de la concessionària Escal UGS en mans d'ACS els diners dels bons més interessos que havien de cobrar si el projecte no es posava en marxa. La factura final, però, recaurà en tots els ciutadans que, d'acord amb la decisió del govern espanyol, hauran d'acabar pagant en els seus rebuts de gas aquesta factura durant els propers 30 anys. Urtasun i les organitzacions de la societat civil de les Terres de l'Ebre i del Sénia pretenen de maximitzar tots els canals que es poden obrir a Brussel·les per impedir que la catàstrofe del Castor repercutisca o acabe repercutint en la factura dels ciutadans, dels consumidors. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Ernest Urtasun.
Jo crec que el que estem fent entre tots plegats és, els parlamentaris aquí, la societat civil, maximitzar tots els canals que podem obrir a Brussel·les per impedir que la catàstrofe de Castor repercuteixi en la factura. Llavors tenim aquest informe anual, tenim també aquesta petició que han presentat les plataformes a la Comissió de Petició del Parlament Europeu, que és una petició que està oberta i que interpel·la la Comissió Europea a tenir un posicionament sobre la mateixa. No?
L'eurodiputat ecosocialista assegura que el projecte Castor és un tema central en l'avaluació de l'activitat del Banc Europeu d'Inversions.
Nosaltres insistim en que en l'avaluació de la feina del BEI aquest és un tema central, per la catastròfica gestió de tot plegat, i nosaltres volem que estiguin a l'informe, no? Per tant, ho presentarem i veurem si tenim els suports per tirar-ho endavant. Evidentment, esperem poder aconseguir.
Ernest Urtasun explicava i creu que la comissió... Ernest Urtasun creu que la Comissió Europea i també el Banc Europeu d'Inversions haurien d'opinar sobre el fiasco de tot aquest projecte Castor.
Fins ara la resposta que hem tingut tant del BEI com de la Comissió Europea és que això era responsabilitat del govern de l'Estat i que, per tant, ells no tenien res a fer-hi, però nosaltres no compartim aquesta visió. Tenint en compte que és un projecte europeu, que ha tingut finançament europeu i que ha tingut participació de les dues institucions, tant del BEI com de la Comissió, nosaltres creiem que han d'intervenir. I, per tant, aquesta petició està oberta i esperem que la Comissió es posicioni.
L'eurodiputat d'Iniciativa explicava també que intentarà que el Parlament Europeu s'acabe posicionant sobre aquesta qüestió. Ho farà concretament a través de l'informe del Banc Europeu d'Inversions.
Sí, en aquests moments la Comissió d'Economia estem preparant l'informe anual d'avaluació del Banc Europeu d'Inversions, del qual en soc ponent jo, i evidentment una de les coses que ens interessa, més enllà de valorar moltes coses del banc, de la transparència, de quin tipus de projecte financia, si són sostenibles o no, una de les coses que ens interessa és que hi hagi una avaluació del que ha sigut aquesta catàstrofe de projecte Castor, no? I per tant aquesta, ho estem treballant ara i esperem que en el transcurs de les properes setmanes això pues, pugui estar inclòs i pugui haver-hi un posicionament del Parlament Europeu en relació al projecte Castor.
Urtasun confia que, tot i que el procés sigui llarg, s'acabi aconseguint un posicionament on els eurodiputats remarquen que és del tot intolerable que es repetisca una situació com aquesta que ara s'ha produït a l'estat espanyol amb el projecte Castor.
Atenció! Sortida de l'últim vol amb destinació La Candelera 2015. Oi, oi, oi.
Jo sóc músic de carrer. Del 30 de gener al 4 de febrer, viu la Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar. Tradició, gresca, devoció, música i gastronomia per gaudir-ne en tot moment. Del 30 de gener al 4 de febrer, a la Cala estem de festes.
Benvinguts a les Festes Majors de l'Ametlla de Mar.
Informatiu Emute.
Els veïns de Santa Bàrbara ja poden rebre els bans municipals al mòbil. L'Ajuntament ha activat aquesta mateixa setmana l'aplicació eBando, una aplicació que permet als veïns de la població conèixer gratuïtament i online el contingut dels pregons municipals. D'aquesta manera, Santa Bàrbara es converteix en el primer municipi de la comarca del Montsià en utilitzar aquesta tecnologia comunicativa. Fins ara, i aquí al nostre territori, aquesta iniciativa només estava disponible en alguns municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara posa a la disposició dels seus ciutadans un nou servei de comunicació fent ús de les noves tecnologies. Es tracta del pregó electrònic que mitjançant l'aplicació eBando fa possible que tot aquell usuari que disposi d'un mòbil smartphone o una tablet pugui rebre de manera totalment gratuïta els bans i comunicats locals que fins ara solament es podien escoltar per la veu pública o també des de la Plana Ràdio. El regidor de comunicació del nostre municipi explicava que és una vella reivindicació dels veïns que tenen algun tipus de dificultat per poder escoltar els bans i comunicats des dels mètodes tradicionals. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ajuntament de Santa Bàrbara també aconseguirà que les notes d'avís i comunicats locals arribi a una franja de població que per motius laborals, geogràfics, de vacances o de qualsevol mena, tampoc no els poden escoltar. Escoltem nosaltres Antoni Olles.
És una reclamació que des de fa anys algunes persones pues, te van fer arribar, no? Que el servei de veu pública, la megafonia municipal, pues, no arriba a tothom, hi ha gent que treballa fora, no lo pot escoltar, los horaris pues, no sempre són els adequats i hi ha gent que se queda sense rebre aquesta informació. I clar, pues, bueno, sí que sabíem esta mancança, però no sabíem exactament com solucionar-la, perquè com pots arribar a este tipus de gent que està fora del poble o que està de vacances o que ha sortit a plegar olives, estan pel camp, pues, vam comentar que havia sortit una aplicació per a mòbils, que avui en dia pues, pràcticament tothom portem una a la butxaca, que bueno, era molt senzilla i l'Ajuntament fa un petit pagament, tenim en propietat aquesta aplicació i els usuaris, descarregant-se-la al seu mòbil, poden rebre tots els mateixos bandos o altres que es fan pel servei del veu pública, lo poden rebre al seu dispositiu.
En un principi s'havia pensat en oferir aquest servei via SMS, però amb l'aparició d'aquesta aplicació, la comunicació amb els usuaris és molt més àgil i permet rebre directament la informació en els seus mòbils o tablets, sigui al lloc que sigui. Els veïns interessats en gaudir d'aquest servei només han de descarregar-se de manera gratuïta l'aplicació eBando al seu telèfon mòbil o tablet i un cop iniciada buscar el municipi de Santa Bàrbara, teclejant el nom o també posant el codi postal. A partir d'aquí, cada vegada que l'Ajuntament faci un pregó per la via pública o a través de la plana ràdio, l'usuari també rebrà una alerta al seu dispositiu amb la mateixa informació del pregó. L'aplicació Evando ja la fan servir nombrosos ajuntaments catalans, encara que a les Terres de l'Ebre fins ara solament estava disponible en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. En el cas del nostre poble, sembla que la iniciativa està tenint una resposta força positiva per part dels usuaris, perquè, segons comentava el mateix Ollés, en menys de 24 hores des de la posada en marxa el passat dilluns ja s'havien descarregat l'aplicació un centenar de persones.
Gràcies, Josep. Parlem ara dels citricultors de les Terres de l'Ebre, que tornaran a mobilitzar-se. Serà concretament el pròxim 8 de febrer a Alcanar per exigir a la Generalitat i al govern espanyol que actuen urgentment per fer front a la crisi provocada per les pèrdues de la collita d'enguany, sobretot en l'apartat de la Clementina. En una assemblea organitzada pel Sindicat Agrari Unió de Pagesos aquest passat dilluns a Alcanar, els productors de mandarina han exigit una resposta immediata de les administracions davant del silenci de les últimes setmanes per part de les administracions oficials. Recorden que retirar i destruir el fruit, que no es podrà comercialitzar, és essencial per evitar futures plagues. Una operació, asseguren, amb un cost inferior al previst, perquè part d'aquesta fruita ha estat coberta per les assegurances. I és que passen les setmanes, la collita arriba ja al seu final i els citricultors continuen sense tindre respostes, principalment per part de la Generalitat, a les seves demandes per salvar el sector d'una campanya desastrosa i evitar noves complicacions de cara a la pròxima. Aquesta és la situació que els responsables d'Unió de Pagesos van posar sobre la taula el passat dilluns a la nit davant de gairebé un centenar de productors en aquesta assemblea celebrada, com dèiem, a l'edifici de serveis agraris al municipi d'Alcanar. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el responsable nacional del sector de cítrics d'Unió de Pagesos, Carles Enroig, anunciava aquesta convocatòria de protesta prevista per al dia 8 de febrer a Alcanar, exigint respostes a la Generalitat. Carles Roig.
Ahir van convocar en assemblea una nova convocatòria de mobilització, en este cas al canal, el diumenge dia 8, per tal de seguir reivindicant una resposta afirmativa de la nostra administració, que és la catalana, i sap el que pot fer i sap el que hauria de fer per donar una miqueta d'oxigen a aquest sector que a dia d'avui ha estat tan i tan ferit.
Com anteriorment dèiem, Carles Enroig indicava també que les mesures per tal de retirar i eliminar la fruita que no es comercialitzarà costaria menys del que en un principi s'havia previst.
Realment, si els nostres números que fem no s'olvia d'aquells 40 milions de quilos a 13 cèntims podrien ser algo més de 5 milions d'euros, si estos quilos creguéssim les dades pues, són accessibles i poguéssim veure d'estos quilos quins són els que s'han cobrat per una altra via que podria ser el seguro, a lo millor en 4 milions d'euros, per dir alguna xifra, ¿vale?, n'hi hauríem prou per fer front a aquesta situació. Per tant, costaria menys calés dels que principalment o primerament estar en contacte, possiblement.
El sector espera encara novetats des que el govern espanyol autoritzés abans de les festes de Nadal la retirada per a transformació en sucs d'un total de 5.000 tones de cítrics per al conjunt de tot l'estat espanyol, una mesura que finalitzava el dia 31 de desembre. La proposta d'ampliar aquest contingent, assumint els pagesos un 50% de l'operació, no ha agradat al sector, que continua lamentant la poca o nula resposta de les diferents administracions implicades davant la crítica situació que viu el sector.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I si fa uns momentets parlàvem d'un sector que viu un difícil moment, com és el sector de la citricultura al conjunt de les Terres de l'Ebre, parlem ara d'una qüestió molt diferent, de la bona campanya del musclo al Delta de l'Ebre. Des de Ràdio Delta ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Els productors de musclos del Delta de l'Ebre fan una valoració positiva de la campanya del musclo 2014. Satisfets per la quantitat i qualitat, la campanya va començar amb bon peu, ja que no hi va haver mortaldat de cries com ha passat en altres campanyes. Tot i això, no ha estat tan exitosa com la del 2013. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre.
La campanya del musclo va ser una campanya bastant bona. L'important és que tot el musclo va sortir. O sigui, això és l'important, que l'abadia pues no mos se quede musclo a partir del juliol, perquè després és quan se pot morir, no?, i venir a veure les pèrdues. O sigui, el musclo, hi haguem una bona sembra, pues, bona sembra, perquè l'any anterior tampoc se va morir. Llavors aprofitem la llavor i normalment hi sol hi haure més producció. O sigui, se va poder treure tot i se van treure uns preus bastant, bastant bons, com pràcticament els últims anys, no? Va hi haure una mica menys que el 2013. El 2013 va hi haure un rècord de fitoplàncton. L'any hidrològic al riu Ebre va ser 4 o 5 vegades de l'any anterior. Va ser espectacular. O sigui, va ser un rècord. Va sortir molt, molt de muslo i molt bo. Enguany ha sortit també bastant bo, però no ha sigut el de fa dos anys. O sigui, si això són com les anyades del vi. Si l'any 2013 va ser excel·lent, jo crec que l'any passat, el 2014, va ser molt bo.
Pel que fa a l'ostra, la campanya també és positiva, ja que el producte és de molt bona qualitat. Tot i això, el 80% de l'ostra que es produeix al Delta es comercialitza a França, on hi ha més devoció per aquest producte.
Les ostres del Delta, pues, en un 70-80% encara s'estan venent a França. I el resto, pues, lo venem, pues, aquí a Espanya i sobretot, pues, a Catalunya, si podem. És més regular, diguéssim, la qualitat de l'ostra. I la qualitat de l'ostra és molt bona, té un gust molt, molt especial també. I bueno, les degustacions que han fet i els llocs que han fet, el maridatge este del Xarel·lo, pues ha funcionat bastant. O sigui, la gent els agrada bastant l'ostra, el que passa que no hi ha costum de consumir ostra.
FEPROMODEL ha continuat aquesta campanya amb la producció de muscle ecològic de les Badies després que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural reconegués la Federació com a agrupació de defensa sanitària.
Gràcies, Lluïsa, i no abandonem la zona del Delta i més concretament parlem del seu parc natural, que ha començat una sèrie d'accions, tot un seguit d'iniciatives per regenerar les llacunes del Delta, especialment la de l'Encanyissada, amb la intenció, amb la finalitat de millorar la qualitat de les aigües. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre té previst finalitzar el proper mes de març un projecte per regenerar les llacunes litorals, concretament i especialment la llacuna de l'Encanyissada i la zona dels cremats de la illa de Buda. S'invertiran 43.000 euros a través de la Diputació de Tarragona i també del grup d'acció local litoral Costa de l'Ebre, que gestiona fons europeus. El gruix de l'actuació es realitzarà als cremats de l'illa de Buda, tal com explicava el tècnic del Parc Natural, Fermí Morales.
Bàsicament, aquest projecte es basa en netejar aquesta xarxa hidrològica interior de les llacunes. Això se fa en excavadora i també preveïm en portar una màquina per a recuperar la superfície d'aigua lliure dels lluents que a base dels anys s'ha anat colmatant i envaient per la vegetació emergent, que són boberals i semillars.
Pel que fa a la base de l'Encanyissada, una de les més característiques del Delta de l'Ebre, aquests dies s'està duent a terme un dragat de diversos canals per on arriba l'aigua dolça a la llacuna. De fet, totes aquestes actuacions tenen com a objectiu final afavorir el bon estat de les aigües i conservar la biodiversitat d'aquesta zona del Delta de l'Ebre.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, Regidories de Comerç i Turisme.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Molt bon dia. Ambient fred a l'interior. No tant a les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, on encara hi ha aquest mestral que fa que l'ambient sigui relativament suau, però accentuada la fredor a causa del vent. Per tant, pugen les temperatures, però la sensació de fred augmenta a causa del vent. Temperatures baixes, per sota dels 0 graus en molts punts de l'interior del país, en un dia que ha començat amb aquestes sortides de sol espectaculars. Ja veuen que hi ha tots aquests núvols alts que són presents i que agafen aquests colors intensos, vermells, carbasses, espectaculars, la sortida de sol. Durant el dia continuaran passant. Són núvols alts, núvols mitjans, que seguiran presents sobretot al nord del país i, per tant, doncs, en algun moment entrenyaran i força la presència del sol. Algun banc de boira en algunes zones interiors, però bàsicament el dia serà tranquil amb aquest mestral, amb aquesta tramuntana que de mica en mica anirà perdent intensitat de cara a la tarda. Fins i tot en alguns casos pot girar al sud-oest, és a dir que avui seria un dia menys ventós que no pas dies enrere, encara però al Pirineu poden haver-hi ventades a la tarda, no passaran de moderades, i alguna nevada a la cara nord del Pirineu, bàsicament a la Vall d'Aran o als punts més alts del Pallars Sobirà o Principat d'Andorra. Possibilitat d'alguna precipitació de caràcter feble a l'arxipèlag Balear, també alguns núvols potser cap cap a la zona d'Alacant o a l'interior de Castelló i València, amb vents també que perden intensitat, però la mar encara molt moguda a la zona de les Balears, amb temperatures amb tendència a la baixa. I els pròxims dies el vent serà gran protagonista, vent que a partir de la tarda vespre de dijous començarà a bufar amb força, divendres i especialment dissabte pot ser fort a molt fort, s'haurà de seguir molta atenció a aquesta situació, les nevades que poden acumular un bon tou de neu a la cara nord del Pirineu, les temperatures que seguiran baixes els pròxims dies.
Escoltàvem la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dimecres 28 de gener, temps d'actualitat que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, gràcies una jornada més per seguir-nos i recordeu aquesta connexió especial que d'aquí uns momentets farem amb Fitur Madrid per conèixer tots els aspectes d'aquest certamen turístic on enguany, també un any més, tenim representació dels diferents atractius dels patronats i oficials Cines de Turisme de les Terres de l'Ebre. Fins demà. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.